veig somriure, se'm fa un grumull, em torno ximple i vaig de corcolla amb somriure. M'encatives amb un domini estrany. El teu somriure és un parany. El teu somriure és un
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció. Us parla Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, com sabeu, fa un any que Carles Puigdemont va ser elegit pel Parlament el 130è president de la Generalitat. En una última investidura in extremis, i quan estava a punt d'esgotar-se el termini, es va salvar una legislatura, l'actual, per a molts catalans decisiva de cara a la possibilitat de culminar un procés sobiranista ple d'il·lusions per a una part important de la nostra societat i d'incerteses per a un sector igualment rellevant, com també ple de propostes qualificades d'inviables per molts ciutadans contraris al procés, a la independència i, en alguns casos, també a qualsevol possibilitat de referèndum. Aquest primer aniversari, després del pas al costat conegut que va fer Artur Mas en no assegurar-se el suport dels 10 diputats de la CUP, està marcat per un anunci fet ara fa pocs dies i confirmat ahir pel mateix Puigdemont, que no és altre que la ratificació de la seva intenció de no aspirar a una reelecció en la propera cita amb les urnes. Tots recordem la frase pronunciada a Ràdio Barcelona la setmana passada: l'any vinent no seré president. L'objectiu del govern català, presidit per Carles Puigdemont, és, com també sabem tots, deixar enrere l'actual estatut d'autonomia, o intentar-ho com a mínim, i obrir les portes a un futur nou estatus jurídic i polític per a Catalunya, que seria, en una paraula, la independència o la també anomenada desconnexió. Després de 12 mesos, amb aspectes positius i també negatius del que ha estat l'acció de govern, l'actual president català, amb un executiu transversal i plural, afronta ara 6 mesos per completar aquells famosos 18 cap a la independència, que seran, sens dubte, també molt moguts i molt convulsos. La incertesa es podrà superar amb diàleg, diàleg com el que estan posant en escena aquesta mateixa tarda la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i el vicepresident català Oriol Junqueras, i també amb un esforç de tots els partits polítics, com també de la societat en general, per calmar aquest ambient difícil de gestionar, il·lusionant per a molts, però també amb nombrosos interrogants encara per resoldre. És per això que avui ens preguntem, després del que ha passat aquest últim any a la política catalana, cap a on va el govern del país. I ho fem en conversa oberta avui amb Joan Capdevila, que és diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, però també molt seguidor, lògicament, del moment actual de Catalunya, amb la presidència de Carles Puigdemont. Bona tarda, senyor Capdevila.
Bona tarda, s'oblido d'alguna cosa.
Sí, que és membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Perfecte.
Sí, sí.
Ara sí.
Avui hem optat només per presentar-lo políticament, però jo també...
Sempre aprofito per fer...
I tant que sí, tant que sí. Gràcies, gràcies. També ens acompanya Marilén Barceló, que és portaveu adjunta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vostè, a vostès per venir. També tenim amb nosaltres el diputat del PP al Parlament de Catalunya, Fernando Sánchez Costa. Bona tarda. Benvingut.
Bona tarda, molt bon any i un plaer tornar a estar aquí.
Per a nosaltres també tenir-los a tots vosaltres. Bon any a tots, efectivament, senyor Sánchez Costa. Tot i que estem ja a 10 de gener i això avança molt, però encara podem felicitar l'any, que sí?
Sempre és un bon moment sí. per desitjar un bon any.
És veritat, perquè...
És el primer cop que ens trobem.
Clar que sí.
Exacte. Començar el curs polític.
Sí, sí. Segurament...
Un curs molt intens polític que serà aquest any,
Vaig venir la setmana passada.
Sí, ah, el senyor Capdevila, és veritat, és veritat. Ells no,
però... És que saps què passa? Com el senyor Capdevila deu ser de la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat...
El convidem més? No, no té cap privilegi per això.
No.
Bé, té una proximitat amb la casa, això sí, però no és cap privilegi.
És una institució més que centenària.
Sí, això sí.
L'arquitecte Gaudí va ser soci de la Lliga, el poeta Maragall va ser soci de la Lliga. Estem parlant d'una institució...
Sens dubte que sí.
Més que venerable.
No, i tant, i mereix tota la nostra consideració. El que passa és que, com que veia el senyor Sánchez Costa, que anava una mica amb la broma política. No volíem...
Ja he colat el segon espot.
Bé, senyors, en tot cas, segurament a Carles Puigdemont aquell 10 de gener també molts li deurien desitjar més que bon any, bona acció de govern, i podíem afegir que bona falta li feia, com a qualsevol governant. Ara estem esperant que s'incorpori, en aquest cas a l'altra banda del fil telefònic, el militant del Partit Demòcrata Català, Joan Morell, exalcalde de Pineda de Mar, que també representa, en aquest cas, una de les forces polítiques integrades a Junts pel Sí. Però primer anem conversant, si els sembla. Senyors, senyora, què pensen de l'acció de govern o quina impressió tenen del que ha estat aquest any amb Carles Puigdemont de president? És una pregunta que també fem als oients i després anirem recordant com va l'enquesta, què opinen els nostres oients. Vol començar, per exemple, Marilén Barceló?
Bueno, nosaltres creiem que és, Catalunya actualment doncs, no té un projecte, no té pressupostos, no té president, i realment és realment lamentós el que ha passat al Parlament de Catalunya, on han estat incapaços d'aprovar una sola llei. Per tant, jo crec que portem 6 anys perdent el temps. Jo crec que els catalans necessiten solucions reals a les seves necessitats. Necessiten mesures concretes, i quan parlem de mesures concretes, parlem de mesures econòmiques, mesures socials. En aquest cas, el nostre grup parlamentari ha presentat, és el grup que ha presentat més propostes en l'àmbit social i l'àmbit econòmic, perquè creiem que doncs, aquesta inactivitat doncs, del senyor Puigdemont, que realment ja diu que no vol continuar sent el president, però és que realment mai ha començat a ser el president, perquè el president d'una comunitat autònoma, el que de fer de governar, i es governa amb propostes reals, i per tant hi ha una inactivitat que crec que no és bona, una actitud de no voler governar com és la de no voler assistir doncs, a la reunió dels presidents de les diferents comunitats autònomes d'Espanya, on s'hauria de parlar d'un tema tan important com és el finançament autonòmic, i per tant creiem que si alguna cosa defineix el senyor Puigdemont és la seva inactivitat, que això perjudica sèriament els interessos de tots els catalans.
Deixi'm dir que Ciutadans efectivament en aquesta legislatura és una força important, la primera de l'oposició, amb 25 diputats al Parlament, i la seva líder Inés Arrimadas doncs, està fent una miqueta de líder de l'oposició, cosa que no havia passat mai fins ara. Havien estat dirigents del PSC o altres...
I sobretot, si m'ho permets, amb propostes reals, amb propostes econòmiques, amb propostes socials, que és el que necessiten els ciutadans que s'aixequen cada matí doncs, per treballar i que necessiten el poder tenir garantit el seu benestar.
És aquest debat que s'eternitza una mica en el context del procés, no? Entre les mesures, vostès, contraris al procés, argumenten que hi ha mesures socials més importants. Segurament els partidaris del procés també creuen en aquestes mesures, però també a les altres. Saludem ara sí Joan Morell, militant del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya i exalcalde de Pineda de Mar. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Gràcies per haver-nos atès. Perdonin, senyor Capdevila i senyor Sánchez Costa, com que el senyor Morell ens ha dit que disposa de 15 minuts, no li farem parlar els propers 15 minuts només a ell, però sí que li donarem ara la paraula amb ell, si m'ho permeten, i després completaran la roda vostès. Quina impressió té, senyor Morell, del que ha estat aquest any amb Puigdemont de president?
Primer, agraeixo la gentilesa perquè estic a mig d'una reunió i el no poder venir, si ho podem fer ara, pues,
Cap problema.
Agraeixo a tots els tertulians que tinguin aquesta deferència.
Sí, sí. Em deien en broma que la propera el volen veure aquí, per això.
Sí, sí, és que, vaja, a mi també m'agrada més venir aquí i també poder-nos saludar i veure personalment, sí, que gairebé tots ens coneixem, per tant, sempre és més agradable. Però bé, mira, doncs haurem de fer-ho a l'ocasió d'aquesta manera, Bé, jo, com podeu comprendre, he estat ara escoltant l'última intervenció, tampoc entrem a debatre, però que sí que és veritat que jo admeto que és una situació complicada la que estem vivint en aquests moments i que, evidentment, avui fa un any que el president Puigdemont és president de la Generalitat i comparteixo algunes coses que s'han dit, que hi ha moltes necessitats, tant de temes socials, sanitàries, educatives, i amb tot això, malgrat els posicionaments de cada un, segur que ens posaríem d'acord que hi ha molta feina a fer, que tant de bo tinguéssim més recursos i que entre tots hem de procurar de fer aquelles coses que la societat ens demana i fan falta, que són moltes les necessitats i, malauradament, els recursos són molt escassos per poder fer tot el que fa falta. Però avui ens heu demanat que féssim una valoració d'aquest primer any del president Puigdemont. Cal recordar que tot plegat fa un any va haver-hi també canvis molt sobtats per les circumstàncies que es van produir. Va haver-hi el pas al costat del president Mas i a alguns ens semblava que era una figura imprescindible. I la veritat és que era un president molt potent, molt necessari, però hem redescobert el president Puigdemont. Jo crec que amb la línia del que es va comprometre, que alguns partits hi podem estar, evidentment, més a favor i donem suport, i reconec que d'altres hi ha moltes discrepàncies, ha fet allò que es va comprometre que faria. I, a més, aquests darrers dies també ha ratificat que ell està aquí per poder fer aquest referèndum, que els Junts pel Sí ens hi van comprometre, i que després ell no tornarà a presentar perquè haurà fet el procés que es havia compromès. Bé. I això jo penso que l'honora, i també reconèixer que en aquest moment hi ha moltes necessitats, hi ha molts problemes, que no s'hi pot fer-hi front a tot, però jo faria una valoració molt positiva i molt correcta d'aquest primer any del president Puigdemont.
Bé, doncs queda fet aquesta intervenció. Senyor Sánchez Costa, del PP, i després el senyor Capdevila també podrà dir la seva, o al revés, com vulguin.
Sí, jo.
Senyor Sánchez Costa.
Moltes gràcies. A veure, precisem bé els termes. Fa un any, no del pas al costat, que va ser un bateig curiós, no? Fa un any de la decapitació del president Mas per part de la CUP. És a dir, va ser una decapitació en tota regla. Que ara recordo quan la CUP deia allò de que hem enviat a Mas a la paperera de la història, no? I el govern i Esquerra segueixen segrestats per un partit antisistema, i ells volen, perquè no volen dialogar amb ningú més, no volen parlar amb ningú més, només volen parlar amb aquells que es volen carregar tot el que hem construït. Jo haig de dir tanmateix que sí que hi ha hagut un cert canvi de rasant en aquest any. És a dir, crec que és una opinió compartida per tots els que estem al Parlament, que Puigdemont, malgrat mantenir l'aposta ferma que ell té, però ha portat un altre to, un altre caire a la política parlamentària i fins i tot a la política catalana en general, no? I jo això ho celebro i espero que el president Puigdemont, aquest temps que li queda, el que faci sigui acceptar la mà estesa que li ha donat el govern de Madrid, el govern central, que ha dit, escolti'm, anem a parlar, anem a mirar-nos, anem a escoltar-los i anem a intentar resoldre tantes i tantes i tantes coses que podem resoldre dels catalans. I no ens tanquem en el punt 46 de les 46 propostes que ha fet el govern català.
El punt 46 del referèndum.
Clar. Però què passa? Què passa? Que el govern català diu o parlem del 46 o no parlem dels altres. I nosaltres diem, escolti'm, comencem parlant dels altres, que podem trobar consensos, i després ja abordarem l'altre, no? I sabem que estem absolutament llunyans, no? Però comencem pels altres 45 que tenim i que afecten a les necessitats dels catalans.
Bé, senyor Capdevila, sobre l'any de Puigdemont i sobre la situació d'ara, amb les seves paraules.
l'any de Puigdemont no només és el Parlament, no només és la seva vessant legislativa.
Efectivament, té un impacte social important, és clar.
Que ara em trobava, per casualitat m'he trobat un diputat convergent que deu viure aquí.
Ah, el podia haver convidat que entrés, també.
Li he dit, i de fet després li donaré el nom perquè ha tingut una mica de picó i no l'havien convidat vostès mai. I em sembla que...
Ah, doncs
sí, després li passo...
Demanem disculpes, sí.
...el contacte. I dic, què, com vas? Com... Ens coneixem de fa molts anys i... Home, això de Madrid és diferent, eh? I diu, portem 50 lleis, tenim en marxa 50 lleis. No sé si em deia un número metafòric o...
50 lleis al Parlament de Catalunya actualment. Sí.
Uh-huh. Jo he quedat una mica fumut perquè no s'ha pogut dir-li el número que, de lleis que té iniciades. A més, la legislatura a Madrid és molt més recent. D'aquestes 53 iniciatives que els independentistes, si més no, considerem cabdals, que són el que en diem les lleis de
desconnexió,
que, clar, no han arribat a terme per raons judicials, oi? Perquè el Partit Popular doncs continua amb la mà estesa cap a l'Aranzadi, perquè el que està passant és que s'està judicialitzant... Ai, s'ha tallat.
Tranquil, ara el tornarem a recuperar.
Amb Morell ja no em sent.
Morell ja ha caigut.
He perdut un oient.
Segurament ha estat una incidència involuntària. Endavant.
Això...
Vaja, segur.
Però vaja, que hi hagi més o menys activitat parlamentària, també de recordar aquella posició d'aquell liberal que deia més val que no en feu tantes de lleis, perquè el que importa és que es facin lleis que es puguin complir, no coses que quedin sobre els papers.
Vostè ho veu viable, aquestes lleis de desconnexió, per exemple, senyor Capdevila? Marilén Barceló destacava abans que no se n'han aprovat cap, de fet, encara, no? Suposo que es referia que no se n'ha aprovat
totalment
cap, però moltes presentades.
És que parla desconnexió, aquestes lleis de desconnexions, és que desconnecten de la realitat, desconnecten dels problemes reals, bueno, i això és un perill.
Aquesta és la seva
interpretació.
Lògicament,
la nostra,
senyor Capdevila.
Quan a mi em parlen del discurs dels problemes de la gent, i amb tot el respecte i amb tot el carinyo, però és que el principal problema de la gent és que estem a Espanya.
No. L'atur, un 15%, quasi, amb tots els respectes. El principal problema de la gent són les llistes d'espera.
Interrompin tantes vegades com vulgui,
no,
però, no em convencerà.
Jo no intento convèncer, jo l'intento donar...
Doncs continuï interrompent.
Les dades reals, és que els que treballem pels problemes socials de les persones, que un digui que el problema principal és estar a Espanya, no, el problema principal de la gent és l'atur, que és quasi un 15%, les llistes d'espera dels hospitals, a no tenir unes mesures d'emergència social, la pobresa...
Però, perdoni, senyora Barceló, el que vol dir el senyor Capdevila, suposo, i molts independentistes, sí, és que les dues coses són problemes, no? Diguéssim, l'atur, el més important, i va vinculat una a l'altra, vaja.
És que no són excloents. És que si fóssim independents, segurament tindríem menys atur.
Uh-huh.
Si fóssim independents...
Uh-huh.
Torni-me a interrompre, si vol, que no passa res.
Es poden interrompre, però intentin deixar dir almenys les frases.
Són hipòtesis, i per això dic segurament.
Cap problema.
Jo estic convençut d'això, i penso que no estic sol. Penso que hi ha molta gent. I penso que, al final, la manera de resoldre aquestes coses és preguntar-li a la gent. Escolti, el seu principal problema és ser a Espanya... Vostè es trobaria millor no sent-hi? Doncs, amb naturalitat, preguntem-li.
Molts independentistes...
I averiguem quants d'aquests volen marxar o no. Entenc que és una mica massa englobador, això dels problemes de la gent. Com si preocupar-se d'una cosa exclués preocupar-se de l'altra.
Bé, deixem parlar un moment el senyor Morell, que l'he recuperat, i després el senyor Sánchez Costa i la senyora Barceló podran també dir la seva. Joan Morell, disculpi, que se'ns havia tallat i ens hem adonat perquè s'ha sentit el sorollet.
Bé. Molt bé, no, estic aquí.
El tenim. Joan Morell, ha parlat de l'any del president Puigdemont, d'un any d'acció de govern correcte, s'han fet esforços, sabem que s'han fet esforços a nivell social, vostè diu que és una gestió correcta, però li fem la segona part de la pregunta que plantegem avui a la taula del Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel. Cap a on va aquest govern? Vostè creu que és viable que en 6 mesos es pugui culminar aquest procés amb un referèndum i una desconnexió, si és que la majoria dels catalans ho vol?
Bé,
primer, som demòcrates i nosaltres no tenim por de posar les urnes i, per tant, això serà si la majoria de gent ho vol. Jo amb el president Puigdemont distingiria dues coses. L'activitat parlamentària, que és evident que és la que hi ha els equilibris que hi ha, però també l'acció del govern. Però, sobretot, hem de reconèixer que el president i el govern, és a dir, recolzats pel grup parlamentari de Junts pel Sí, estan fent allò que es van comprometre a que farien. Per tant, estan complint el programa electoral que es van presentar i que van sortir escollits per fer-ho. Per tant, jo, com deia que estava content de la gestió del govern, és perquè estan fent precisament el que es van comprometre que faria. Amb moltes dificultats, evidentment, amb un finançament insuficient, evidentment, que hi ha moltes necessitats del dia a dia que costen portar-los a terme, és evidentíssim. Però s'ha de reconèixer que es van presentar amb un full de ruta, amb un programa electoral, i que l'hem d'acabar de complir fent el referèndum a mitjans d'any.
Vostè creu que, malgrat que no s'aconsegueixi pactar aquest referèndum, es pot fer? Es pot fer, potser, amb una millor gestió que el 9-N d'ara fa dos anys pel que fa al cens? Es pot fer, més enllà de que hi hauria una part de la societat catalana que no estaria d'acord o el que sigui, però es podria fer?
Evidentment, tots desitjaríem que fos pactat amb el govern de l'Estat espanyol, perquè seria la millor manera de poder fer-ho i que hi participés tothom, evidentment els que estan a favor de la independència, però també els que no, i així sabríem si la majoria de gent hi està a favor o no hi està a favor. Però el president Puigdemont, recolzat per Junts pel Sí, van dir que hi hauria referèndum o referèndum. Per tant, jo tinc confiança amb el president, amb el govern i amb el grup parlamentari que hi haurà referèndum. Si pot ser pactat, molt millor per tothom. I també estaria bé que aquesta operació diàleg que el govern del PP vol portar a terme aquí a Catalunya no només sigui un titular, no només siguin paraules, sinó que siguin fets. Per tant, resum, si pot ser pactat, millor. I si no, el referèndum s'ha de fer igual perquè aquest govern s'ha compromès a fer-ho.
La gran pregunta, i si ens pot aguantar 3 minuts més, senyor Morell...
Sí, no.
Senyor Sánchez Costa, que volia intervenir, la qüestió que tots pensem és de quina manera es faria, però vaja, Fernando Sánchez Costa, Joan Capdevila i Marilén Barceló, per aquest ordre...
Jo voldria dir un parell de coses...
També ens van dir que no s'hagués fet la consulta que es va fer fa un parell d'anys, i es va fer, i ara, sí, el president i el govern ens diuen que faran un referèndum, doncs jo tinc confiança que farem un referèndum.
Bé, doncs queda dit... Sí, Fernando Sánchez Costa. Perdoni un momentet, senyor Morell. Sí, Fernando Sánchez Costa.
Sí. Clar, es va celebrar aquelles urnes de cartró i no ha canviat absolutament res. Vull dir que per tornar a 2 anys enrere, seguir donant voltes a la bicicleta, doncs fem-ho. Però anem directes a eleccions, anem directes a un nou tripartit, comandat per Esquerra, i anem directes a la destrucció, sí, a la destrucció de Convergència. Per tant, cal felicitar el senyor Mas, el senyor Puigdemont, per una estratègia absolutament brillant.
El que intuïm està dient el que creu que passarà, no? No és el que desitja que passarà, però sí el que creu que passarà.
És el que crec que passarà, és el que diuen totes les enquestes que passarà. I, clar, jo lamento que el company aquí d'Esquerra Republicana, que és una persona intel·ligent, digui que el problema principal de la gent és estar a Espanya, perquè això és populisme barat. I sap què passa? Que l'independentisme comença a tenir un problema. Comença a tenir un problema.
No, 2 milions de problemes.
No, sí, però un de molt seriós. I és que el seu discurs s'enfonsa a Europa. S'enfonsa del tot. Perquè la insolidaritat fiscal no agrada. Perquè saltar-se les lleis no agrada. Perquè en pocs mesos el Tribunal Constitucional alemany italià han dit que en els seus països, que són democràcies de primeríssim nivell, no hi ha espai per referèndums d'autodeterminació. I, per tant, podem seguir en aquest cul de sac o podem asseure'ns i parlar de com solucionem les coses i la vida dels catalans.
Sí, com en Junqueras... perdó, Gavi.
Sí, sí. Per això...
No passa res,
jo els diria, escolti'm, no tinguin por a la paraula, no tinguin por al diàleg,
No,
en tinguin.
El que tenim por és...
No en tinguin.
El que tenim por és a la brigada d'Aranzadi. El que tenim
el que les ha de fer
és el fronton.
És a viure per sobre de l'estat de dret. Això ens hauria de donar por.
El que tenim por és aquesta falsa política de mà estesa, que no és fer més que de la necessitat virtut. Ha aparegut la mà estesa quan vostès han perdut la majoria a Madrid. I això és fer de la necessitat virtut. I no, que no hi ha diàleg, doncs, és que el vicepresident Junqueras li té demanada hora a la vicepresidenta espanyola i...
Avui s'han reunit, a la tarda.
Al final,
al final sí, però...
Esquerra ens haurà d'explicar un dia per què el consideren també a Madrid. El senyor Junqueras. Bé, no sé què deu dir Madrid el senyor Junqueras, perquè el consideren tots també. És a dir, que no sé si fan...
Home, és un home
ponderat. No sé si fan un doble discurs a Catalunya i a Madrid. És a dir...
No, precisament, i el que jo només amb un any d'experiència a Madrid, el que he trobat que a Madrid s'aprecia, és precisament que no hi hagi doble discurs. Uh-huh. I això és el que... altres companys de diverses formacions, no només de la seva o de la de vostè, sinó de totes, diuen, mira, el que me gusta és que vosotros decís aquí lo mismo que ell.
Bé, el problema de no tenir doble discurs és que a vegades les posicions s'enroquen.
S'ha tornat a...
Bé, no passa res. Marilén Barceló, que també havia demanat la paraula. Sobre el que ha dit el senyor Morell, que ell creu que es farà el referèndum, el senyor Capdevila sembla que també ho creu, que es farà, i que serà un referèndum que el podríem considerar vinculant, però vostè què en pensa?
Jo em penso que quan un president és inactiu, quan un president no presenta un projecte, no hi ha pressupost, no hi ha mesures en concretes, què passa? Que en lloc de mirar cap al futur, mira cap enrere. I ens situa el 2014. Una altra vegada... No es va fer ja el referèndum, per què hem de tornar a fer-ho si es va fer en aquell moment?
Ah, vol dir que ja donen
No, ja sap perfectament que no ho donem per vàlid. No caurem en aquests jocs.
Doncs... Precisament un sector dels partidaris del referèndum, com els comuns, per exemple, diuen que un 9-N no l'accepten, un altre 9-N. Hauria de ser diferent.
Els comuns, que últimament fan molts guinyos que l'independentisme, això de senyora Ola Colau i el senyor Junqueras... Que
per això, però només el volen pactat, bueno, diguéssim.
Volen pactat, però després fan unes altres coses.
Francament, pocs guinyos,
jo veig últimament molts guinyos de la senyora Colau amb el senyor Junqueras. De totes maneres, jo penso que torno a insistir, que s'ha d'establir un diàleg. És a dir, no podem tirar, és a dir, no podem permetre tenir un president a Catalunya que mira cap al passat, que bloqueja la situació i que no presenta un projecte de futur pels catalans. Necessitem el diàleg, però el diàleg en paraules, és a dir, els polítics el que tindrien que tenir, però vamos, en el nostre ADN és saber dialogar. I saber dialogar implica anar amb els diferents presidents de les comunitats autònomes, parlar del finançament, parlar del corredor del Mediterrani, parlar de les infraestructures, és a dir, parlar d'un projecte real que miri cap al futur i no cap a un passat i no perdre més, que hem perdut ja 6 anys i ja basta de perdre el temps.
Avui, en el Mirador de l'Actualitat, mentre el temps segueix corrent, ens acompanyen el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, el diputat del PP al Parlament de Catalunya, Fernando Sánchez Costa, l'exalcalde de Pineda de Mar i militant del PDeCAT, Joan Morell, i la portaveu adjunta del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Marilén Barceló, mentre intentem recuperar la connexió amb Joan Morell, però bé, ja ha expressat la seva opinió, si no podem, l'acomiadem des d'aquí per antena.
Perdó, i com va l'enquesta?
L'enquesta, sí, és veritat que no l'hem pogut dir, però jo he volgut donar prioritat a vostès, ja que són quatre i són plurals.
L'enquesta en marxa, a lo millor no ha convençut algú.
És una enquesta que, com saben vostès, no té un valor científic rigorós, però sí una tendència, una tendència important.
S'ha de respectar, que és l'opinió dels
oients, que sí.
Són els més importants, els que s'escolten.
Això mateix. Doncs preguntem, quina impressió tens del que ha estat aquest any amb Carles Puigdemont de president? Impressió del que ha estat aquest any. 56% diuen positiva, ha reactivat l'acció de govern i ha sabut gestionar la majoria independentista. 25% negativa, ha fracassat en un procés d'independència clarament inviable. 19% sensacions positives i negatives. Aquesta opció una mica més ambigua o ambivalent.
Bueno, teniu un públic molt plural, com la...
Sí, exacte.
Com la societat catalana.
I majoritàriament positiu a l'hora de valorar la gestió.
Ho respectem encara que no coincidim.
Home, i tant.
56%.
Escolta, 56%, sí.
Qui no voldria un resultat així, no?
Però el públic es mereix la veritat.
Sí,
i vostè,
doncs digui.
Que vostè ara proclamarà.
No, jo no proclamaré, però jo li demano al senyor Junqueras que la proclami. Perquè, clar, vostè diu, tenim un mateix discurs. Doncs no el tenen, el mateix discurs. Perquè vostès aquí diuen que estem a tocar la independència i quan envien des del Departament d'Economia un paper a la City de Londres explicant quins són els projectes de Catalunya per aquests propers anys, diuen que fins l'any 2024 dependrem del FLA i no parla ni una paraula d'independència.
Ah, el que sembla és una projecció.
Bueno, sí, doncs escolti'm, Llavors, fan doble discurs o no fan doble discurs?
No, s'envia una projecció i s'envia el que es pot fer amb les dades que...
Doncs jo celebro que Esquerra Republicana en les seves projeccions no estigui la independència, és a dir, és
una notícia gran... molt positiva.
Bé, en tot cas ja ho interpretaria més que res en un error al discurs, perquè el que es projecta és quins són els números del país i quina és la seva solidesa. Els que no estem de cap manera a favor d'una ruptura traumàtica amb Espanya, sinó que el que volem és dialogada...
Volen seguir depenent del fla.
Clar.
No. I no volem seguir depenent del fla i, sobretot, no volem que els nostres pensionistes segueixin depenent de les pensions espanyoles, perquè és molt, molt, molt preocupant. Uh-huh. Clar, com és molt preocupant tot el tema de la...
Escolti'm, no juguim al tema de les pensions, perquè Catalunya en aquests moments és de les comunitats més deficitàries a l'hora de poder pagar els seus grans.
I la gestió econòmica de molts projectes, com la línia 9 del metro.
I són múltiples...
S'està pagant estacions de cànons que no funcionen.
Sí, senyor Cabella, si vol acabar...
I són múltiples els estudis que demostren, sobre el paper, clar, perquè això, aquestes coses, fins que no passen...
Els estudis de l'ANSS...
Suposo que hi ha, senyor Capdevila, i els
no
altres també, hi ha molts elements que aquí conflueixen legítimament, no? Els elements sentimentals, evidentment, legítimament defensables, independentistes...
Jo no he parlat d'aquest sentiment en cap moment, eh?
No, no, ja, però que vull dir que també
si
hi són,
si
eh?
Si vol, també
hi
parlem.
No, per això ho dic, perquè vostè... Si no, no...
Jo simplement no m'he mogut de l'argument de que ser espanyol és un mal negoci pels catalans.
Sí, 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 ho ha dit, però també té dret a tenir el sentiment independentista, que potser el tenia igual, no?
Sí, sí, però una cosa s'acumula amb l'altra, i a l'independentisme, els milions de persones que ho som... Dic milions per no barallar-nos amb...
És igual, les xifres, si no, no acabaríem.
I podem haver arribat des d'un argument més sentimental o des d'un argument més lògic i racional, i segurament sempre hi ha una barreja de tot plegat. El maltractada que ha estat la nostra llengua no té una valoració, una baremació econòmica, i segurament ha fet
però
que
fixis,
molta gent...
Però fixi's, senyor Capdevila, que és tan mal negoci ser espanyols que venem més a Múrcia que als Estats Units o a Alemanya.
I això és una realitat, són dades reals.
Perfecte.
Bueno, és un negoci fatal.
Però això és una amenaça? Deixarem de poder vendre...
Bueno, és que clar, aquí, o sigui, el wishful thinking de pensar que un... trenca, se'n va, dona un cop de porta i bueno, i no passa res, no? Fantàstic, no? Doncs la vida... No,
passa, malaurada.
Vostè creu, senyor Sánchez Costa, que tindria conseqüències?
Evidentment, hi ha conseqüències. Evidentment, té conseqüències.
Conseqüències no desitjables, això ens estaríem tots d'acord.
Sí, els murcians es tornaran bojos i en lloc de comprar productes catalans el compraran de més dolents i més cars. No, el comerç és... Vaig a comprar el que em convé segons la seva qualitat i el seu preu.
Bé, senyors...
És sentimental, aquest argument.
No només sentimental.
El que és implacable és el temps, i també m'agradaria almenys llegir dues opinions d'oients que ens arriben també directament, a part de les respostes. Per exemple, tenim l'opinió de Jordi, que ens diu que Puigdemont ha oblidat l'agenda social, ha amagat sota el pactisme la realitat i formes de pensar plurals del catalanisme polític, ens diu aquest oient. Un altre oient, Josep Moret, ens diu que Puigdemont ha fet la feina que podia i, en tot cas, bona feina, diu. Un comentari més senzill aquest, però també, en aquest cas, defensant Puigdemont. Bé, opinions de molta mena, i em sembla que no sortim potser del contrast, no?, entre els que creuen que la independència és viable, els que creuen que no, els que estan a favor i els que estan en contra. Si volen fer una última intervenció breu, tenim 30 segons per tots. Marilén Barceló.
Catalunya es mereix un projecte, s'ha de passar de cicle, un projecte real que realment doni resposta a la necessitat real dels catalans.
Senyor Capdevila, per exemple, i després senyor Sánchez Costa.
La principal necessitat dels catalans és desempallegar-se d'aquesta situació i de la manera més sensata, més democràtica, més neta possible, que és fer un referèndum i demanar als catalans què opinen.
I senyor Sánchez Costa?
Jo vull anar amb el senyor Capdevila a la Mare de Déu de Montserrat
quan vostè vulgui.
A demanar-li que ens doni llum a tots per enfrontar aquesta
inquietud.
Llum als ulls i força al braç.
Això, la Mare de Déu de Montserrat és de tots, eh? I des d'aquí saludem Joan Morell, que els últims minuts no ha pogut estar telefònicament, però sí que ha expressat la seva opinió, que també, evidentment, de la qual ens fem ressò. Quina impressió tens del que ha estat aquest any amb Carles Puigdemont de president? Finalment ha estat el 53% els que diuen que és positiva, ha reactivat l'acció de govern, un 29% negativa, ha fracassat en el procés d'independència clarament inviable, i un 18% tinc sensacions positives i negatives. Heu pogut opinar fins ara a radioestel.cat. I la pregunta de demà es refereix a un altre tema que ens importa molt, l'atur. Això interessa molt a independentistes i a no independentistes. Us preguntem pel que passa més enllà de la reducció de l'atur. Sobre el món del treball més enllà d'aquesta reducció. Preguntem, ets optimista davant l'actual reducció de l'atur i la dinamització econòmica? Això serà demà. Arribem a les 8 del vespre.